Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquesta secció que fem amb en Jan Botí, el nostre jurista. Jan, bon dia.
Molt bon dia, Ona.
A veure, quin dret ens descobriràs avui? Què aprendrem?
Avui aprendrem a parlar de drets d'autor. Allò que a vegades, no? Escrits, productes digitals, videojocs... Doncs allò que creem, que cada dia hi ha més creadors de tot.
I tant.
Com ho podem protegir? Com ho hem de protegir?
Doncs som-hi.
Doncs mira, tot això va sorgir arrel d'una conversa amb un amic que és oient d'aquest programa, el Roger. Si ens escolta, segur que ens escolta, jo crec que li serà útil aquest programa, perquè justament està desenvolupant un videojoc i m'explosava una inquietud. M'explosava la inquietud de dir, escolta'm, jo estic creant aquest videojoc extensible a una aplicació, a música, a qualsevol producte il·lustratiu, el que sigui. Ah, l'has programat, l'has dissenyat, i has invertit una sèrie d'hores, caps de setmana, temps lliures, etc. I ho publiques. I al cap d'un temps veus que hi ha algú que està fent servir allò com si fos seu i no pas teu.
Que t'han robat la idea, t'han robat el disseny, no?
Ha passat alguna cosa lletja, no? Aleshores, el que ens preguntem, no?, és com podem fer front a aquesta por, com podem donar resposta a aquesta por lícita que es genera, doncs, quan hi ha problemes amb la propietat intel·lectual, no?, i amb aquests, i amb aquests drets d'autor. Perquè la pregunta que em feia el Roger era dir, escolta'm, però això seria legal si m'ho prenen? Perquè, clar, com que jo no he fet res, no ho he protegit de cap manera, clar. Ho poden fer, no ho poden fer. I, sobretot, jo crec que el més important, que és el que explicarem avui, és saber si el fet de crear el que sigui, només pel fet de crear ja està protegit, o si ho hem de registrar i n'hem d'informar alguna autoritat per protegir-ho. Jo crec que aquest és un dels principals kits que avui desvetllarem.
Doncs som-hi, anem a desgranar tot això. Quins drets ens regulen aquests drets d'autor?
Doncs a nivell estatal, els drets d'autor no neixen ni en registres ni en oficines. Això què vol dir? Pel sol fet de crear i de tenir tu una idea original i pròpia, per aquest sol fet, tu ja has generat el dret d'autor. Per tant, el dret neix en el mateix moment que tu crees aquesta idea original i pròpia, sense més.
Per tant, no cal registrar-la, no?, per tenir aquest dret.
Per tenir aquest dret, no. Això, de fet, és el que ens estableix la llei de propietat intel·lectual, que és la llei que ens regeix per regular tot aquest àmbit, no? És a dir, tu no has de publicar-ho enlloc, no has de fer-ho enlloc. Ara bé, allò que tu has creat, ja sigui el videojoc d'aquest amic meu, una aplicació, una il·lustració, una cançó, sabent que la llei ja et reconeix com a autor, que et reconegui ja la llei com a autor, no fa que tingui la màxima protecció. Per què no fa que tingui la màxima protecció? Perquè el que hem de poder fer és demostrar aquest dret. Clar, si jo ho he creat, jo sé que ho he creat, però no ho he explicat amb ningú, per entendre'ns, a ulls del públic hi ha d'haver alguna manera que empari, que si passa alguna cosa de les que explicàvem al principi, jo puc dir, escolti'm, és que això ho vaig fer jo, per tant tinc aquest dret, i a més ho puc demostrar.
O sigui, aquí el que diem sempre, no? S'ha de poder provar, s'ha de poder demostrar.
Ho ha de poder demostrar. Per tant, per què? I això com a màxima. Els drets d'autor no fallen perquè no existeixin, perquè existeixen. Fallen perquè la gent ho confon amb crear, amb protegir. I crear i protegir són coses diferents. Són qüestions que van per vies diferents. Per tant, a tu la llei et reconeix des del primer dia, tinguem-ho claríssim, i des del segon jo et recomano que ho protegeixis i facis alguna acció perquè poder-ho protegir. No? I per això existeixen els registres de la propietat intel·lectual, per exemple. No? No perquè siguin necessaris per crear aquest dret, sinó perquè tu el puguis deixar-ne constància. De qui és l'autor? Quin contingut inclou? Des de quin moment? Això també és important, no? El moment, la cronologia, des de quan aquesta protecció existeix. Per tant, és una eina de prova, a mi em permeti, davant de tercers.
I com ho hem de fer per exercir aquest dret?
Clar, jo crec que aquí hi ha una pregunta que ja està una mica resposta. Em convé fer aquest registre, aquesta protecció? Home, la resposta, com sempre, en dret sol ser depèn. Ara bé, la recomanació és alta.
La recomanació és sí, et convé. No?
La recomanació és sí, et convé. I et convé més si la creació té valor econòmic.
Mm-hmm.
Perquè si la creació té un únic valor sentimental, el teu pare fa un quadre, el meu pare pinta, fa quadres, jo sé que segurament no li prendran, no?, una obra que jo tinc al menjador de casa, abans potser això no cal registrar-ho enlloc.
Mm-hmm.
Ara, si tu llences un videojoc, com és el cas que ens ocupa, del qual parlem des de l'inici, que és possible que doni un rèdit econòmic per les descàrregues que la gent tindrà,
registra'l. Perquè
sense
si això funciona i algú t'agafa la idea i tu no tens cap comprovació de que allò és teu, llavors qui es faria el rèdit econòmic és l'altre.
Exacte.
No?
Comprovació en podries tenir, perquè al final si ho has desenvolupat segur que un rastre has deixat, però seria molt més feixuc. Llavors fem-nos la vida fàcil. No? Per tant, en cas de conflicte tenim una posició de fortalesa, perquè és molt més senzill. Per tant, registrant no és que et doni més drets, perquè el dret ja el tens, sinó que et facilita la vida. Registrat facilita la vida.
Per tant, registrem, eh? Totes aquelles persones que ens estiguin escoltant, que siguin creadores, del que sigui, de música, de pintura, de videojocs, de confecció, del que sigui, que ho registrin tot.
Sí, perquè certament no és l'única via, eh? També tenim vies a través de notaris, en tenim d'alternatives, però segurament la més coneguda, la més senzilla, la més accessible és fer-ho a través del registre de la propietat intel·lectual. Per tant,
clar, això t'anava a preguntar, com s'ha de fer per registrar?
Bueno, doncs fas en el registre de la propietat intel·lectual, doncs tenen la seva pròpia via, a la qual tu exposes el que tens, se't sol·licitarà segurament una sèrie de documentació doncs, per provar, no?, aquella originalitat, aquell contingut, i per tant allò queda de manera oficial establert en allà. Exacte. Després, el dubte, un segon dubte que em plantejava és, escolta'm, això només em serveix aquí?
Clar, perquè, quan ho hem registrat, només té valor legal a Espanya o...?
Si només fos així, seria molt pobre aquest reconeixement, no? Perquè si jo he d'anar a cada país del món, dels pràcticament 200 que tenim, a registrar això, seria pràcticament impossible. Aleshores, la sort és que no val només a l'estat espanyol. I no val només a l'estat espanyol perquè gràcies a la Convenció de Berna, la Convenció de Berna és un tractat internacional de finals del segle XIX.
Déu-n'hi-do, o sigui, ens remuntem endarrere.
Ens remuntem endarrere i que el va impulsar algun amic conegut. Un senyor que es deia Victor Hugo, escriptor romàntic francès, que pels nostres oients, si ara estan despistats, escriptor dels Miserables, escriptor del Geperut de Notre Dame. Per tant, un intel·lectual i artista reconegut, va ser dels impulsors justament per protegir les seves obres i això va ser doncs, un pacte, un acord que es va iniciar doncs, a l'inici amb uns pocs països, 6 o 7, majoritàriament europeus, i que a dia d'avui s'ha extès a més de 160 països. Per tant, aquesta protecció dels drets d'autor està estesa a dia d'avui amb aquesta amplitud pràcticament a tot el globus terraqui. Per tant,
amb una acció que facis aquí ja estàs protegint-ho arreu del món.
Certa tranquil·litat. Certa tranquil·litat és el que ens ofereix. Per tant, no hem de fer registres internacionals extres a aquell que ja hem establert pels canals interns aquí dintre, perquè llavors podem dir, com a metàfora, que els drets d'autor viatgen amb l'obra. Viatgen amb l'obra. I com a segona derivada, dins d'aquesta protecció de què fer, el meu amic em plantejava, bueno, i si faig una patent? I vaig dir, home, deixa'm que ho miri, però diria que no. Diria que no perquè quan parlem de patents, que també estan regulades, i a nivell europeu això, doncs, forma part dels reglaments interns. Les patents estan destinades principalment a temes més tècnics, a temes mèdics, a temes farmacèutics, no? Que és la idea que tothom té al cap és una patent d'un medicament o d'un descobriment. Clar, un videojoc, una aplicació, com a regla general, no es patenta. No es patenta. Per tant, amb el dret d'autor, per aquests àmbits que parlàvem, en tindríem prou. En tindríem prou perquè és el que dèiem, que aquestes patents protegeixen, no?, qüestions tècniques i específiques i no expressions de la creativitat artística.
Són per altres coses més concretes, no?, les patents.
Exacte, i més tècniques, més de l'àmbit científic, no? És a dir, són canals i proteccions de caire diferenciat.
I el procés per fer una patent deu ser diferent, no?, del procés per fer el registre de la propietat intel·lectual.
sent un absolut ignorant de quin és el procés, estic segur que té una complexitat que no té anar a un registre de la propietat intel·lectual, que té els seus requisits, evidentment, però estic segur que la complexitat que té no és la de patentar un producte, una...
És una cosa més seriosa, no?, això de la patent.
Té com més entitat. Uh-huh. Té com més entitat, sí. No sé, a més, també en l'ideari col·lectiu està atribuït, no, a això, un descobriment...
Sí, exacte, ens sembla com una cosa molt grossa, això, una patent.
Grossa. Sí, per això quan va dir a patentar un videojoc, dic, em trontolla. Efectivament, no cal patentar un videojoc. Però que sí que és important... Digues.
No, t'anava a dir, què passa, no?, si quan hem protegit tota aquesta obra, tot i això, tot i haver-la protegit, algú ens l'agafa o algú la reprodueix sense el nostre consentiment?
Exacte. Aquí, la llei, la citàvem abans, la llei de propietat intel·lectual, al nostre cas, ens ofereix diverses vies, no? Des de sol·licitar amistosament a la persona, no?, perquè cessi en l'ús il·lícit d'aquella autoria que és teva, fins a accions més contundents per la via civil, sobretot, on s'obligui a través d'una demanda a retirar aquesta persona el contingut i a reconèixer que l'autoria no és teva. Això passa molt a l'ESGAE. L'ESGAE és aquesta institució que regula també música, on moltes vegades hi ha aquests litigis de plagi, de mala praxis, no? D'això ho vaig fer jo fa 20 anys i ara tu...
O de m'has agafat aquests compassos i d'això, sí.
Exacte, no? Doncs tot això, a través d'aquest tipus d'institucions queda protegit, no? I són les que també vetllen pel seu compliment i per mediar en el supòsit de que hi hagi un conflicte. I el que també és cert és que podem reclamar indemnitzacions, perquè al final... hi pot haver algú que s'hagi estat lucrant amb la teva idea, amb la teva autoria, per tant, hi ha dret a una compensació, i en casos que puguin ser extremadament greus, que s'haurien de valorar, pot entrar fins i tot la responsabilitat penal. Uh-huh. Pot entrar fins i tot la responsabilitat penal. Per tant, a nivell global de coses a fer, hi són, no? Això de restaurar, d'informar, dir, escolti'm, això no era meu, ho reconec, perquè m'han obligat o pel que sigui, però ho reconec. I per tant, doncs, sí que hi ha vies per protegir-ho. Millor si no ens hi trobem, però com que pot passar, doncs tinguem-ho present.
Clar, jo ara estava pensant també, a vegades passa, no? A vegades que ara, com que tots tenim un telèfon a la butxaca, fem fotografies i les pengem a Twitter o vídeos, i mitjans que necessiten una fotografia i no hi han pogut enviar cap redactor, ens agafen aquelles fotografies
de
Twitter. Això no ho poden fer.
Perquè, de fet, això els oients ho veuran, si entren a les xarxes, moltes vegades el que han de fer, que és la bona pràctica, que és el compliment de la norma, és sol·licitar el permís. Uh-huh. I moltes vegades veiem redactors de TV3 o de qualsevol altre mitjà, doncs, comentant aquella imatge de que podem fer servir aquesta imatge en el Telenotícies d'aquest migdia citant-ne la teva autoria. Si la persona ho autoritza i, a més, no cal fer cap altre tràmit perquè més públic i notori que això no hi ha res, doncs, escolta'm, és la via correcta per fer-ho. Però sobretot fem-ho perquè en fotografies passa molt, també. Quantes vegades hi ha fotògrafs que es dediquen a això?
I tant, exacte.
Que es dediquen a això. I hi ha mitjans de comunicació que se suposa que són germans de professió, doncs, que agafen aquestes imatges sense citar l'autoria. Que és tan senzill com citar l'autoria, a vegades.
Clar, perquè si t'agafen la imatge i citen l'autoria però no t'ho diuen, això es pot fer?
A veure, si més no, no s'estan atribuint una feina que no és seva. No estan fent passar una imatge qualsevol per una que no és. Després, bueno, caldria veure l'impacte que té això i si a nivell econòmic poguessis fer una reclamació, però vaja, en el moment que t'han citat, si tu això ho havies publicat...
Doncs, clar, en el moment en què tu ho has fet públic a alguna xarxa social...
Això no et treu l'autoria.
Clar, no et treu l'autoria, però ja has compartit aquesta imatge, no?
Exacte.
Sí. De totes maneres, sempre s'ha de citar, no? I si no us citen, doncs els que ens esteu escoltant...
Reclameu, amb tot el dret del món, i amb tota la contundència. Perquè a mi em sorprèn que dins de l'àmbit periodístic, i ja em perdonaràs, no?, perquè tu t'hi dediques i ets molt bona professional, però hi ha molta gent que no ho fa. i dius, escolta'm, és que és gratuït. És que fer que les coses bé, a vegades és més fàcil que fer-les malament.
I tant, passa que a vegades ens emboliquem, no?, hem de fer les coses malament.
Sí, no sé, a vegades per algun descuit possible, no?, perquè tenim molta feina, perquè no ens n'adonem, però clar, si forma part de la cosa més intrínseca de la teva feina, ostres, posem-li una mica d'ull, posem-li una mica de carinyo i de mimo.
Doncs ens quedem amb aquesta idea, Jan, però anem a uns consells finals. Què ens vols dir avui?
Doncs a veure, jo crec que com a consells finals la gent ha de tenir clara una cosa. El dret neix amb el mer fet de crear l'obra i amb l'originalitat d'aquesta. Això és una cosa que és important. Per tant, el registre no és obligatori, però és altament recomanable perquè ens permet demostrar aquella autoria que ja tinc reconeguda. Jo crec que aquest és el marc en el que ens hem de moure i en el que tothom que ens estigui escoltant i que es dediqui a crear, a confeccionar el que sigui, ho tingui present. Jo crec que la decisió intel·ligent és aquesta, perquè d'aquesta manera ho protegeixes, ens cobrim les espatlles i si mai tenim un problema perquè hi ha gent doncs, que malauradament no funciona dins dels paràmetres de racionalitat que hauria, doncs aquí tenim una prova a demostrar. I també la segona derivada és que un cop fet això i que un cop reconegut aquest dret i registrat dins de l'Estat, doncs no hem de dedicar-nos a voltar pel món, a fer una mena de volta al món en 60 dies per registrar-ho en tots els països en els quals pugui passar. I menys ara, que estem en un moment on les fronteres digitals pràcticament no existeixen, traient alguna salvetat com la Xina i altres països que tenen poc de democràtics, però no ens hem de dedicar a passejar-ho, perquè ho dèiem abans, eh? Els drets d'autor viatgen amb l'obra.
Per tant, ens quedem amb això, Jan, que ho hem de registrar tot i que amb un registre aquí a casa nostra ja en tenim prou.
Sí.
Doncs moltes gràcies, Jan, per descobrir-nos el dret, aquests drets d'autor, i ens retrobem un altre dia als Drets de Butxaca.
Fins la propera.